Són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Avui tenim 14 graus a la ciutat de Barcelona. Girona en tenen 12, 13 a Tarragona. Lleida estan a 11 graus de temperatura. A Granollers a 12, a Figueres 10. Es manté la bonança. Avui farà sol. Durant tot el dia, això sí, veureu una capa de núvols, mitjos i alts. I els termòmetres seguiran enfeinats a la franja alta amb valors que al migdia es tornaran a moure entre els 20 i els 25 graus, tot i que les temperatures avui, encara que sigui a poc, han de començar a baixar i tornar-se a situar en valors normals per l'època. Avui a la tarda encara hi pot haver algun ruixat una altra vegada cap al Pirineu de Lleida. Ara ho repassarem amb el Jordi Miralles. Abans actualitzem el dia en 6 minuts, avui que és dilluns 13 de març.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Aquesta ha sigut una nit d'Oscars. La comèdia, tota la vegada, a tot arreu, ha estat la gran triomfadora en la gala que s'ha celebrat aquesta nit a Los Angeles. El film s'ha acabat emportant 7 estatuetes, entre les quals hi ha el premi a millor pel·lícula i a millor direcció. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El llargmetratge també ha guanyat els premis a millor actriu protagonista, millor muntatge, millor guió original i els guardons als millors intèrprets de repartiment. L'únic que ha aconseguit trencar el domini és l'actor Brendan Fraser, que ha estat premiat amb l'Òscar al millor actor pel seu paper a La Ballena.
Els miners de Súria tornen a la feina després de l'accident en què dijous van morir 3 geòlegs per l'esfondrament d'una galeria. Aquest cap de setmana s'han celebrat els seus funerals.
La tornada a la feina s'ha fet sense prendre cap mesura extra de seguretat. L'únic que ha fet l'empresa ICL ha estat oferir una xerrada sobre seguretat a primera hora del matí als treballadors. També els ha recordat que si ho necessiten tenen atenció psicològica a la seva disposició.
I s'ha acabat la rave que es feia a Muntanyola, a Osona, durant 3 dies. Unes 200 persones han participat d'una nova festa que feia patir els veïns perquè no acabés provocant un incendi.
Des de l'Ajuntament han explicat que la trobada s'ha celebrat en un lloc aïllat i molt sec. Dissabte a la nit, els Mossos d'Esquadra van desplegar un dispositiu que impedia que més gent s'hi afegís.
Avui es compleixen 10 anys del pontificat del papa Francesc. Jorge Mario Bergoglio va ser escollit papa el 13 de març del 2013, després de la renúncia al càrrec de Benet XVI.
Es va convertir en el primer papa jesuïta i el primer pontífex vingut d'Amèrica. Ha fet front a crisis com la guerra ucraïna i l'arribada de migrants al Mediterrani i ha treballat per posar fi a la corrupció de la Santa Seu i a destapar la pedofilia, així com revitalitzar l'anunci de l'Evangeli.
Un grup de ciberdelinqüents russos tenen el punt de mira 4 hospitals catalans, segons explica avui el diari Ara.
Els pirates informàtics sota el nom de Killnet han inclòs l'Hospital Clínic, el Josep Trueta de Girona, el Sant Pau i la Vall d'Hebron en la seva llista d'objectius que formen part d'una campanya contra Occident. De fet, aquests centres ja haurien rebut a finals de gener atacs als seus servidors. L'atac que va patir el Clínic la setmana passada quedaria desvinculat d'aquest grup perquè el modus operandi que fan servir és diferent.
Un atac que encara porta conseqüències a l'Hospital el Clínic i que s'està investigant. Per cert, que a partir de 9:15 parlarem amb l'exconseller de Salut, el doctor Josep Maria Argimon. Parlarem amb ell d'aquests atacs, de la recerca, si interessa o no interessa, als pirates, ara que ell està al capdavant del Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall, dedicada a investigar l'Alzheimer. I per cert, la moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez es debatrà del 21 al 23 de març.
Segons avança el diari El País, el debat començarà dimarts que ve al Congrés dels Diputats i la votació està prevista pel dia 22 o 23. La moció presentada per Vox i amb Ramon Tamames de candidat no té opcions de tirar endavant, ja que només compta amb el suport del propi partit i amb l'abstenció del Partit Popular.
En parlarem avui també en temps de tertúlia. Per cert, que aquesta hora s'està sabent ja que el grup Manel ha decidit que es prendrà un temps. No vol dir que se separin. No se separen, però no tenen previst tornar a gravar cap disc plegats i no tenen clar quan ho tornaran a fer. Per tant, s'agafen un descans. No vol dir que ho deixin, però per ara es pot dir que Manel plega. Pel que fa als esports, el Barça se situa a 9 punts del Real Madrid després d'imposar-se a l'Atlètic Club de Bilbao. A la Catedral ho van fer una altra vegada per la mínima en un partit que van acabar superant amb patiment i gràcies a la intervenció del VAR. Anna Closa, bon dia.
Bon dia, i un partit també marcat pel llançament de bitllets falsos amb la paraula màfia i la cara de Joan Laporta. El president blaugrana va piular a Twitter que el Barça és innocent en el cas Negreira i que tot plegat és víctima d'una campanya contra la seva honorabilitat després que el Madrid decidís ahir personar-se com a part afectada pel cas Negreira.
I el Girona és l'encarregat de tancar avui la jornada 25 de la Lliga. A les 9 de la nit rebrà l'Atlètic de Madrid a Montilivi.
I si els de Michel aconsegueixen imposar-se als madrilenys, faran un pas gegant cap a la permanència a primera divisió. Ara mateix es troben a 4 punts per sobre del Getafe, que és l'equip que marca la zona de descens.
Gràcies, Anna. Ho expliquem tot plegat al temps dels esports. Anem ara cap al trànsit. I ho farem, com és habitual, en connexió amb el RAC, pendent del que passa a les carreteres del país. L'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. La majoria de vies principals estan afectades ja amb cues en plena hora punta. Destaquem els 5 quilòmetres de l'A2 al tram de Sant Joan d'Espí en sentit est i 4 més entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, on se circula ara amb molta lentitud. 4 quilòmetres més a l'AP7 entre el Papiol i Sant Cugat en sentit Tarragona, o la C58 que registra 3 quilòmetres més d'aturades en els dos sentits de la marxa a Montcada i Reixac. I a les rondes, com sempre, és on hi ha més aturades a aquesta hora en els dos sentits, però sobretot cap al Llobregat. Ara hi ha 6 quilòmetres a la ronda litoral entre Sant Adrià i fins al punt de la Barceloneta, i a la ronda de dalt són 6 quilòmetres més des de Santa Coloma, passant pel nus de la Trinitat i fins a la sortida de la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. I ara sí, els detalls de la previsió del temps. Com comencem aquesta setmana? Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb un cel una miqueta ennuvolat. Uns núvols prims, núvols mitjos i alts, que ens acompanyaran al llarg del dia d'avui i que entaranyiraran bastant el cel. Núvols, però, que de cara a la tarda seran més gruixuts al Pirineu de Lleida i aquí poden acabar donant algun ruixat. Plogims molt poc importants, cota de neu al voltant dels 2.000 metres, baixant cap al vespre fins als 1.600. Avui les temperatures en general baixen una mica, però hi haurà alguns llocs, sobretot comarques de Girona, que poden pujar una miqueta i també alguns punts de la costa central i costa de Tarragona. En general, màximes de 20 a 25 graus a causa d'aquest vent de ponent i de garbí que continuarà bufant al llarg del dia d'avui i que a estones tindrà ratxes de moderades a fortes. Demà es mantindrà la nuvolositat entre variable i abundant, també amb algun ruixat cap al Pirineu de Lleida, i a la tarda no descartarem algun ruixat també cap a l'interior de les comarques de Girona. Demà les temperatures una mica més baixes que les d'avui, però encara valors superiors als normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Molt bon dia. Passen 7 minuts i mig al punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest dilluns.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
La pel·lícula Tot a la vegada a tot arreu de Daniel Joan i Daniel Schneert ha estat la gran guanyadora dels Òscar d'aquesta nit. Surten de la gala amb 7 estatuetes i, de fet, amb 7 de les estatuetes més importants. Millor pel·lícula, millor direcció, millor actriu, millor muntatge, millor guió original i millors intèrprets de repartiment. El que més sonava aquesta matinada era això.
The Oscar goes to Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan and Daniel Scheinert.
I així fins a 7 vegades els que han participat d'aquesta pel·lícula han hagut de pujar a recollir un Oscar i encantats de la vida que ho han fet. A la pel·lícula basada en el multivers només li ha faltat guanyar l'Oscar a millor actor per fer el ple en les tres categories principals, però aquest guardó, el de millor actor, ha estat per a Brendan Fraser per la seva interpretació a la pel·lícula La ballena. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La gala dels Oscars celebrada aquesta matinada a Los Angeles també ha destacat el paper de la pel·lícula alemanya Res de nou a l'Oest, d'Edward Berger, ara emportar-se 4 Oscars als apartats de millor fotografia, millor disseny de producció, millor banda sonora i millor pel·lícula internacional. En canvi, Los Fabelman i Almas en pena de Incherin, que comptaven amb 7 i 9 nominacions respectivament, han marxat sense cap estatueta.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
I avui és el dia als terrenys de Nissan a Barcelona. Tindran un nou futur industrial. Avui el consorci de la Zona Franca, l'empresa australiana Goodman, el hub d'electromobilitat i Nissan, signarà l'acord per donar-los una nova vida. Serà l'impuls definitiu que posarà fi a 2 anys intensos de negociacions després del tancament de la planta a Barcelona de l'empresa japonesa. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El hub d'electromobilitat serà el responsable de la principal activitat de l'antiga planta de Nissan a la Zona Franca, fabricar vehicles elèctrics. Goodman és una operadora logística australiana que actuarà com a soci del hub. Les dues empreses són les adjudicatàries del concurs per reindustrialitzar els terrenys on estava l'empresa Nippona. Avui totes les parts implicades signaran l'acord amb la presència de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro. Després de la firma, els sindicats esperen que les contractacions comencin de forma imminent. L'ERE de Nissan va deixar al carrer 2.500 empleats a Barcelona. 1.100 es van prejubilar, 4 de cada 10, i hi ha 1.250 extreballadors pendents de recol·locar. De moment, el hub s'ha compromès a contractar només la meitat aquest 2023.
Gràcies, Sílvia. També aquest matí s'ha reprès l'activitat a la mina de Súria, després que dijous passat morissin 3 geòlegs a causa de l'esfondrament d'una de les galeries. Des de l'accident s'hi havien paralitzat tots els treballs.
Els miners han tornat a l'activitat després que aquest cap de setmana s'hagin celebrat els funerals dels 3 nois que van perdre la vida quan van quedar atrapats a cais i 700 metres de profunditat després del despreniment de la galeria. La represa de la normalitat es farà sense cap mesura extra de seguretat. Abans de reprendre l'activitat, però l'empresa ICL Súria ha ofert una xerrada sobre seguretat a primera hora del matí a tots els treballadors que també tenen a la seva disposició en cas de necessitar-ho atenció psicològica.
L'Ajuntament de Cubelles obrirà un expedient sancionador a l'empresa propietària de la granja abandonada, on aquest cap de setmana s'ha originat el foc que ha causat un incendi forestal que ha cremat 3 hectàrees.
Aquest expedient arriba després que els agents rurals hagin dictaminat que l'origen de l'incendi va ser causat per un ús imprudent del foc. La hipòtesi amb la que treballen és que un grup de joves que es trobaven a dins de la nau abandonada van ser els causants del foc. Els veïns i el mateix Ajuntament ja fa temps que demanen que es netegi aquest lloc i que s'hi posin tanques, ja que tot i tenir un propietari, sembla un espai aparentment abandonat. L'incendi ha calcinat prop de 3 hectàrees de l'urbanització Corral d'en Cona. La 20ena de veïns que van haver de ser desallotjats de manera preventiva dissabte a causa de la proximitat de les flames a les seves residències ja han pogut tornar a les seves vivendes.
Els que també patien per un possible incendi eren els veïns de Muntanyola, on aquest diumenge, al vespre, ha acabat la festa il·legal que s'hi celebrava des de divendres.
Fins a 200 persones han passat durant els 3 dies per la rave que ha acabat aquesta nit sota la mirada dels Mossos, que dissabte van desplegar un dispositiu als accessos per evitar que hi pogués entrar més gent. La principal preocupació de l'Ajuntament era que la festa pogués provocar un incendi, ja que s'estava celebrant en un indret aïllat i molt sec.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Avui, 13 de març, es compleixen 10 anys del pontificat del papa Francesc. Jorge Mario Bergoglio va ser elegit papa l'any 2013, després de la renúncia al càrrec de Benet XVI.
Amb el seu nomenament es convertia en el primer papa jesuïta, en el primer pontífex vingut d'Amèrica i també en el primer a adoptar el nom de Francesc. En aquests 10 anys, Francesc ha dut a terme el que li van demanar els cardenals en les reunions prèvies del conclave: revitalitzar l'anunci de l'Evangeli, sanejar l'economia, reformar la cúria, posar fi a la corrupció de la Santa Seu i destapar la pedofília del clergat. Altres temes que l'han preocupat al llarg d'aquesta dècada han estat aquests relacionats amb els conflictes bèl·lics, l'acollida de migrants, el medi ambient o la solidaritat social.
A Barcelona, el candidat d'Esquerra a l'alcaldia, Ernest Maragall, ha denunciat als Mossos d'Esquadra finalment els cartells despectius contra l'Alzheimer que pateix el seu germà.
Maragall ha presentat la denúncia després que dimecres passat apareguessin cartells a diverses seus d'Esquerra Republicana amb un missatge despectiu sobre l'Alzheimer, malaltia que pateix el seu germà, Pasqual Maragall, i una fotografia dels dos. Maragall apunta que el fet més greu és que s'hagi utilitzat aquest tipus d'arguments amb finalitats polítiques.
Una cosa
qui va col·locar els cartells.
I una altra cosa potser més insignificativa és qui ho ha pensat, qui ho ha decidit, qui ho ha organitzat, qui ho ha pagat. Perquè això té, segur que té algunes respostes, no? I em sembla que això és el greu, que algú políticament pugui decidir utilitzar políticament aquest tipus d'arguments, aquest tipus d'instruments.
Uns fets que també ha condemnat el candidat per Junts, Xavier Trias, que aquest cap de setmana ha estès la mà a Esquerra i al PSC si guanya les eleccions, ja que creu que els seus plantejaments no són antitètics i no descarta la possibilitat d'acabar governant amb el suport d'algun d'aquests dos partits.
Jo estic obert a aquesta possibilitat. Estic francament obert a aquesta possibilitat. I al revés també passa el mateix. És a dir, que el PSC, si jo guanyo, està disposat a fer-me alcalde o prefereixen fer un acord amb la senyora Colau?
Encara en clau municipal a Barcelona, aquest dilluns l'alcaldessa de Colau està citada a la Ciutat de la Justícia, on haurà de declarar com a investigada per presumptes coaccions al fons d'inversió Baures.
També hauran de declarar els regidors d'habitatge, Lucía Martín, i el regidor del districte de Sants, Marc Serra. Tots estan investigats per presguionar i multar el fons Baures Investment, que és el propietari del bloc, llavors un edifici on vivien inquilins i ocupes al carrer de Lleida. Els tres polítics estan citats després que l'Audiència Provincial reobrís la causa, ja arxivada, en què Baures Investment acusava els regidors i la treballadora de prevaricació, malversació i coaccions. Des que es va conèixer que hauria d'anar a declarar, l'alcaldessa s'ha mostrat tranquil·la, ja que, segons ha apuntat en diverses ocasions, no tenen res a amagar.
Per cert, que aquest matí a 11:45 entrarà en funcionament els nous trens sèrie 7000 a l'estació de Trinitat Nova. Són nous trens que circularan a la línia 3 del metro de la capital.
Es tracta d'un nou tren dissenyat amb els estàndards més elevats de sostenibilitat, digitalització i accessibilitat, i estan destinats a substituir els de les sèries 2000 i 3000 que donen servei a la línia 3. A l'acte d'inauguració hi assistiran la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el conseller de Territori, Juli Fernández.
Els veïns de la Pobla de Segur han decidit, amb el 78% dels vots a favor, de canviar el nom del passeig Josep Borrell.
322 veïns i veïnes han participat en la consulta popular no vinculant i sense cens que l'Ajuntament de la Pobla havia convocat per aquest diumenge. D'aquests, 250 han votat a favor de canviar el nom del passeig Josep Borrell pel de passeig de l'1 d'octubre. 64 veïns hi han votat en contra. L'equip de govern obrirà ara un període de reflexió sobre els resultats per prendre una decisió en relació al canvi de nom del passeig dedicat a l'actual alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell.
Avui en parlarem també en temps de tertúlia, no tant del que ha passat amb aquesta votació, sinó del problema de quan un ajuntament vol tirar endavant una acció d'aquestes característiques, planteja una votació i no hi vota ni el 12% dels veïns del poble. Què fa ara l'Ajuntament amb una decisió com aquesta? Canvia el nom del passeig perquè la votació l'han feta i l'han guanyada els qui hi han participat per canviar el nom. El problema és que la suma de tots, amb prou feines, és el 12% del total de veïns de l'Ajuntament, de veïns del poble de la Pobla de Segur, en aquest cas. Avui en parlarem en temps de tertúlia. Mentrestant, a Andorra, els hotelers esperen unes bones xifres d'ocupació durant tota aquesta setmana gràcies a la Copa del Món d'Esquí que arriba al Coprincipat.
Des d'avui fins al proper diumenge, Gran Valira acull els 25 millors esquiadors de totes les disciplines alpines. Tot i que encara no hi ha dades exactes d'ocupació, des del sector preveuen una bona setmana, sobretot per aquells hotels que estan a peu de pista.
Al matí, a Ràdio Estel.
Un 85% de les empreses catalanes o bé ja han pujat preus per l'augment de costos que han tingut o bé tenen previst de fer-ho en aquests propers mesos.
Així ho apunta l'informe Perspectives Espanya 2023 Catalunya, realitzat per la consultora KPMG en col·laboració amb la patronal COE. En concret, 6 de cada 10 companyies ja han traslladat aquests increments i un 21% ho farà al llarg de l'any. L'informe també apunta que un 83% planteja renegociar contractes amb els proveïdors. Prop de la meitat ja ho ha fet. Tot i preveure una desacceleració econòmica, 7 de cada 10 directius espera facturar més que el 2023 i un 15% de companyies preveu disminuir plantilla al llarg de l'any.
Mentrestant, als Estats Units, el govern nord-americà descarta la possibilitat que s'efectuï un rescat bancari amb diners públics després de la fallida del Silicon Valley Bank.
Les tecnològiques de Silicon Valley alerten que perillen fins a 100.000 llocs de treball després de la fallida del passat divendres. La fallida del banc de Silicon Valley també ha ampliat la seva onada expansiva fins al Regne Unit, on la filial de la companyia ha confirmat aquest diumenge que es declara insolvent. La secretària del Tresor, Janet Yellen, ha afirmat que es treballa per evitar l'efecte contagi, però que, de totes maneres, la situació actual no té res a veure amb la de 15 anys enrere, motiu pel qual no es contempla la possibilitat d'efectuar un rescat bancari. Tot i la incertesa, ha assegurat que el sistema bancari nord-americà és sòlid i ha apuntat a la possibilitat que es trobi un comprador que pugui assumir les pèrdues.
La Reserva Federal, que no vol rescatar el banc, però sí que garanteix que tothom que hi té diners els podrà recuperar per tal de no enfonsar d'entrada bona part de les empreses de Silicon Valley. Tornem a casa nostra, més coses. Decreten presó per al lladre que drogava les seves víctimes per després assaltar les seves vivendes i robar-les.
Es tracta d'un home de 37 anys que els Mossos han detingut acusat de cometre 6 robatoris violents en els últims 3 mesos a Barcelona. El mètode que utilitzava era el de guanyar-se ràpidament la confiança de les víctimes, que coneixia a discoteques o a través d'aplicacions de cites per posteriorment drogar-los. Un cop inconscients, els robava les claus a casa per poder-hi entrar a robar. Es calcula que el valor dels objectes robats és de més de 33.000 euros.
Ah, aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana complicat a les carreteres. De fet, ahir la tornada a la capital catalana, Barcelona, va ser complicada per diversos accidents. Abans n'hi havia hagut un de mortal, un motorista. Va morir, dues persones més van resultar ferides. Això va ser a la carretera C-233, a Castelldans, a la comarca de les Garrigues.
Per causes que encara s'estan investigant, aquest diumenge al migdia s'ha produït una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. Arran de l'accident s'han activat 3 patrulles de Mossos i 4 dotacions dels bombers. Amb aquesta víctima són 30 les persones que han perdut la vida a la xarxa viària catalana en el que portem d'any.
Gràcies, Olma. Anem als esports. En el terreny esportiu aquest ha sigut un bon cap de setmana pel Barça. Ha patit molt, però ha aconseguit guanyar. És a 9 punts d'avantatge respecte del Real Madrid, després d'haver-se imposat a l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés per un altre agònic 0-1, Anna.
Sí, el Barça continua abonat en el 0-1 o en l'1-0. De fet, ja és la 11a vegada que acaba un resultat d'aquesta manera. Ara ja fa 3 partits seguits que guanya per la mínima des del 2 de març amb l'anada de les semifinals de la Copa del Rei amb el Real Madrid. Ahir a la Catedral el guió va patir alguna modificació, com ara la intervenció del VAR, però el patiment continuava sent un dels protagonistes. La primera meitat va ser força igualada, fins que en el temps afegit la sala de videoarbitratge va haver de revisar un gol de Rafinha, que en un primer moment l'àrbitre assistent va invalidar per fora de joc, però finalment el van donar per bo i els de Xavi marxaven amb un dèbil avantatge al marcador. A la represa, sort en van tenir de Ter Stegen, que va aturar diversos xuts del combinat basc, excepte un, el d'Iñaki Williams, a 5 minuts del xiulet final, però que una altra intervenció del VAR, on va recuperar l'inici de la jugada, el va invalidar per mans de Muniain. Xavi Hernández tenia clar que ho eren.
No, jo he pensat que... perquè no he vist les mans. No les he vist en cap moment. Vull dir, jo pensava que miraven al fora de joc, que per mi, dic, no és segur. No és segur perquè surt del darrere. Però després m'han avisat que eren mans, des de la banqueta. I després he vist el monitor i sí, són mans.
I això és el que deia l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao, Ernesto Valverde.
Que hay alguien con una mira telescópica que está mirando exactamente si le roza el balón a uno en un sitio o en otro. Y pues bueno, reconozco, esto es verdad que es un espectáculo de masas, que hay mucho en juego, pero joder, se aleja un poco de lo que es el fútbol real que todos conocemos o que conocemos hasta ahora. Igual resulta que ahora va a ser así.
A banda de la intervenció del VAR, el partit va estar marcat per l'acció que feia dies que anunciava que farien els aficionats bascos, i així va ser. Al minut 30, a la Catedral, va començar la pluja de bitllets falsos amb la paraula màfia i la cara de Joan Laporta pel cas Negreira.
Un cas Negreira que el Madrid ha portat ja del silenci a personar-se com a part afectada si el jutge obre diligències a les parts perjudicades i els hi accepta.
Després de la junta directiva del Club Blanc per decidir el seu posicionament, finalment els directius del Madrid han decidit personar-se en la causa judicial contra el Barça, dos dels seus presidents, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, i els exdirectius Albert Soler i Òscar Grau. En un comunicat han expressat la seva preocupació per la gravetat dels fets i han reiterat la plena confiança en l'acció de la justícia. Després del comunicat, Joan Laporta ha fet una piulada a les xarxes on ha enviat un missatge de tranquil·litat al barcelonisme, on insisteix que el Barça és innocent del que se l'acusa i que tot plegat es tracta d'una campanya contra la seva honorabilitat. També apunta que demostrarà la innocència del club i que molts hauran de rectificar.
Tornant a la Lliga, el Girona. Avui li toca tancar la jornada d'aquest cap de setmana de la Lliga amb la visita a Montilivi de l'Atlètic de Madrid.
12è contra 3è i separats amb 15 punts de diferència. Les dades pronostiquen que no serà un partit fàcil pels gironins, però ho han de donar tota la gespa si volen allunyar-se de la perillositat de caure en la zona de descens. Ara mateix tenen 4 punts per sobre del Getafe, que és l'equip que marca la zona vermella, que està empatat a punts amb el València. El tècnic gironí Michel Sánchez apuntava en roda de premsa que es tracta d'un dels partits més complicats de la temporada, sobretot per la força del rival.
L'equip està preparat, sabem que és un partit molt complicat, que l'Atleti és un equipàs i ara mateix per mi és l'equip més en forma de la Liga i té un jugador diferencial ara mateix, que és Griezmann, que penso que és el millor jugador en aquesta Liga.
Michel compta amb les baixes de Callens, Jan Couto i Ángel Herrera, Ibra, i s'ha lesionat entrenant amb el filial Joel, que estarà de baixa entre 4 i 6 setmanes.
En bàsquet, el derbi català entre el Barça i el Baxi Manresa va acabar clarament a favor del Barça, que li va passar per sobre el Manresa, 93 a 72.
Sí, 21 punts de diferència. Els blaugrana acaben la setmana amb victòria i recuperen sensacions després de la setmana tràgica europea amb les derrotes contra l'Olympiacos i el Fenerbahçe. Un partit amb fort domini dels blaugrana des de l'inici, una derrota això sí pels del Bages, que es compliquen la temporada i no aconsegueixen allunyar-se de la zona de descens, on ara mateix se situen penúltims. El màxim anotador ha estat Satoranski amb 19 punts. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el València a Fontejau per 75 a 79, tot i una molt bona segona part dels gironins, que no han pogut capgirar el marcador i sumen la segona derrota consecutiva. Actualment són 13ens a la classificació.
Pel que fa al femení, l'Unigirona i el Cadí-la-Seu han guanyat en aquesta jornada, mentre que el Barça Sant Feliuenc ha perdut.
Sí, l'Uni ha guanyat a la pista de l'Encino de Lugo per 58 a 72, però amb males notícies, ja que suma una nova baixa, la francesa Ornelia Bancolé, que acaba d'arribar a l'equip. També ha guanyat el Cadí-la-Seu, que va guanyar 50 a 66 a la pista del Jairis i ja suma la tercera victòria consecutiva. Qui no aconsegueix recuperar sensacions és el Barça Sant Feliuenc, que perdien 50 a 68 contra el Perfumeries Avenida.
I encara tenim temps d'un apunt en MotoGP. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'últim test abans de començar el Mundial, que es posa en marxa el 26 de març al circuit de Portiamo.
Ducati es manté com la moto més ràpida i més completa. El millor temps se l'ha endut Pecco Bagnaia, el campió del món, a mil·lèsimes del rècord de la pista. Al seu darrere, Luca Marini, Maverick Viñales, Àlex Márquez i Raúl Fernández. El pilot de Roses es troba molt ben adaptat a l'Aprilia i està traient molt rendiment de comptar amb els serveis del tècnic Manuel Casó al box. Aleix Espargaró, 12è, acabava abans d'hora per culpa d'una caiguda, no s'ha lesionat, però es va fer mal en un turmell. El seu germà Pol, amb més problemes, no ha passat del 22è lloc.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
Si avui passeu per Més Estel, pot ser que ens ho pagueu amb aquesta cançó, Believer, dels Imagine Dragons, una cançó que el 2017 va arribar al número 9 de les llistes d'èxits, però que ha aconseguit i mantingut moltíssima popularitat perquè s'ha convertit en banda sonora oficial habitual de moltes competicions esportives, de campanyes publicitàries, de reportatges de futbol, de carreres o directament a tràilers de pel·lícules. Això és Believer i avui amb els Imagine Dragons arribarem al punt de 8:45 del matí. From heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you bring me up, believer, believer.
waking up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down, like...
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45. Avui és dilluns, és 13 de març. Avui, en temps de tertúlia, seran amb nosaltres la Sílvia Angulo, que és periodista de La Vanguardia, el Xavi Barrena, periodista a la secció de política al Periódico de Catalunya, i des de Madrid ens acompanyarà també avui en Josep Maria Brunet, que és periodista especialitzat en informació judicial i política. Amb tots tres, a partir del punt de les 9 del matí, analitzarem l'actualitat d'aquesta jornada, coses que ens estan passant, parlarem de què passa amb ajuntaments com el de la Pobla de Segur, que es plantegen de tirar endavant una acció a través d'un referèndum i resulta que ja acaba votant encara no el 12% de la població. Hi han votat 322 persones a la consulta per treure-li a un dels passejos, el passeig més gran del poble, el nom de Josep Borrell. Parlarem de la moció de censura. Avui llegim el diari El País, que té data ja, la propera setmana. Dimecres i dijous de la propera setmana hi ha d'haver-hi el Congrés dels Diputats, la discussió, el debat d'aquesta moció de censura, que, si no canvia molt les coses en 10 dies, no té cap opció de prosperar. I també parlarem de com estem, de cap on anem, d'en quin punt hem deixat la pandèmia. Demà farà 3 anys de la declaració de l'estat d'alarma. 3 anys ja, eh? És molt de temps, però tampoc n'és tant. Ara, n'hi ha molts que ja viuen com si fes una dècada de la pandèmia, com si ja no ens en recordéssim, i no en fa tant de temps. Només fa 3 anys, ja passa que vam passar-ne tantes de coses després durant la pandèmia que queda lluny aquella primera roda de premsa de Pedro Sánchez amb aquell rictus seriós i la cara de no saber ben bé on era abans de començar aquella sèrie de rodes de premsa interminables acompanyat de soldats, de guàrdies civils i del que calgués. Doncs de tot allò, demà en fa 3 anys. Avui en parlarem també en temps de tertúlia. D'aquí uns instants podrem saludar el doctor Josep Maria Argimon, l'exconseller de Salut, que li va tocar gestionar la part final d'aquella pandèmia, si és que donem per fet que de la pandèmia ja n'hem sortit. Si donem per fet aquesta segona part, al doctor Argimon li va tocar de gestionar aquesta sortida de la pandèmia. Ell va sortir del govern amb la sortida de Junts. El passat mes de desembre es va anunciar que marxava a treballar per la Fundació Pasqual Maragall. I avui en parlarem. Per cert, que l'Ara avui expliquen que els hospitals, els 4 dels hospitals catalans més importants, han patit ciberatacs russos des que va començar la guerra. I avui fa una setmana del ciberatac a l'Hospital Clínic. També en parlarem amb el doctor Argimon. Ara el saludem abans, però avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. La comèdia Tot a la vegada i a tot arreu ha estat la gran triomfadora dels Oscars. En la gala que s'ha celebrat aquesta nit a Los Angeles, aquesta pel·lícula s'han portat 7 estatuetes, entre elles premi a millor pel·lícula i premi a la millor direcció. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. També ha guanyat premi a la millor actriu protagonista, el millor muntatge, el millor guió original i els guardons als millors intèrprets de repartiment. De fet, l'únic que ha aconseguit trencar el domini és l'actor Brendan Fraser, que ha estat premiat amb l'Oscar al millor actor pel seu paper a La Ballena.
Un Un altre dels noms propis del dia d'avui, el grup de música Manel anuncia una aturada indefinida després de 16 anys d'activitat.
El quartet barceloní s'aturarà un cop acabi la gira el pròxim mes de novembre i cadascun dels membres del grup es dedicarà a altres projectes aliens a la música. Feia dies que rumorejava aquesta separació, però Manel aclareix que no se separen, sinó que fan una pausa indefinida.
Vinga, doncs Manel baixa dels escenaris, com els seus atletes. Els miners de Súria tornen a la feina després de l'accident en què dijous van morir 3 geòlegs per l'esfondrament d'una galeria. Aquest cap de setmana se n'ha celebrat els funerals.
La tornada a la feina s'ha fet sense prendre cap mesura extra de seguretat. L'únic que ha fet l'empresa ICL ha estat oferir una xerrada a primera hora del matí als treballadors. També els ha recordat que si ho necessiten tenen atenció psicològica a la seva disposició.
S'acaba la rave a Muntanyola, a la comarca d'Osona. Durant 3 dies unes 200 persones han participat d'una altra festa que feia patir els veïns, en aquest cas, perquè no acabés provocant un incendi.
Des de l'Ajuntament han explicat que la trobada s'ha celebrat en un lloc aïllat i molt sec. Dissabte a la nit, els Mossos d'Esquadra van desplegar un dispositiu que impedia que més gent s'hi afegís.
Avui es compleixen 10 anys del pontificat del papa Francesc. Jorge Mario Bergoglio va ser escollit papa el 13 de març del 2013, després de la renúncia al càrrec de Benet XVI.
Es va convertir així en el primer papa jesuïta i en el primer pontífex vingut d'Amèrica. Ha fet front a crisis com la guerra ucraïna i l'arribada de migrants al Mediterrani i ha treballat per posar fi a la corrupció de la Santa Seu i a destapar la pedofília, així com revitalitzar l'anunci de l'Evangeli.
Un grup de ciberdelinqüents russos tenen en el punt de mira 4 hospitals catalans, segons explica avui el diari Ara.
Els pirates, sota el nom de Killnet, han inclòs l'Hospital Clínic, el Josep Trueta de Girona, el Sant Pau i la Vall d'Hebron en la seva llista d'objectius que formen part d'una campanya contra Occident. De fet, aquests centres ja haurien rebut a finals de gener atacs als seus servidors. L'atac que va patir el Clínic la setmana passada, però, quedaria desvinculat d'aquest grup perquè el modus operandi que fan servir és diferent.
La moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez es debatrà del 21 al 23 de març al Congrés.
No avança avui al País. El debat començarà dimarts que ve al Congrés i la votació està prevista pel dia 22 o 23. La moció presentada per Vox i amb Ramon Tamames de candidat no té opcions de tirar endavant, ja que només compta amb el suport del propi partit i amb l'abstenció del Partit Popular.
Pel que fa als esports, el Barça se situa a 9 punts del Real Madrid després d'imposar-se a l'Atlètic de Bilbao a la Catedral una altra vegada per la mínima en un partit superat amb molt de patiment i amb la intervenció del VAR. Anna Closa, bon dia.
Bon dia, i un partit també marcat pels llançaments de bitllets falsos amb la paraula màfia i la cara de Joan Laporta arran del cas Negreira. El president blaugrana va piular a Twitter que el Barça és innocent i que tot plegat és víctima d'una campanya contra la seva honorabilitat després que aquest diumenge el Madrid decidís personar-se com a part afectada pel cas Negreira.
Avui encara queda lliga per jugar. El Girona és l'encarregat de tancar jornada. A partir de les 9 de la nit rep l'Atlètic de Madrid a Montilivi.
I si els de Mitchell aconsegueixen imposar-se als madrilenys, faran un pas gegant cap a la permanència a la primera divisió. Ara mateix es troben a 4 punts per sobre del Getafe, que és l'equip que marca la zona de descens.
Gràcies, Anna. Anem al temps i al trànsit. Començarem mirant cap al cel per saber quin temps ens espera aquest dilluns per començar la setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Les temperatures avui baixaran en general, però alguns punts de la costa, també comarques de Girona, alguns punts de Tarragona, seran temperatures més altes que les d'ahir. En general parlaríem de màximes de 20 a 25 graus aproximadament, tot i que puntualment poden sobrepassar aquest valor. Per tant, al centre del dia, ambient amb temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any. Amb núvols mitjos i alts durant tota la jornada d'avui, que a la tarda poden arribar a donar algun ruixat cap al Pirineu de Lleida, cota de neu al voltant dels 2.000 metres, tot i que a última hora podria baixar fins als 1.600 o 1.700 aproximadament. De cara també a demà, esperem una jornada amb nuvolositat variable. Demà núvols més gruixuts, sobretot cap a la Vall d'Aran. Allà sí que plourà una mica i també nevarà per damunt dels 2.000 metres aproximadament. I també demà a la tarda pot haver-hi algun ruixet cap a les comarques de Girona. Les temperatures demà baixaran arreu del país, però això sí, les temperatures continuaran sent superiors a les normals per l'època de l'any i no es normalitzaran ben bé fins al proper dimecres.
Gràcies, Jordi. Tornem ara cap al RAC i actualitzem la situació a les carreteres del país, al RAC i a l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. A aquesta hora destaquem l'avaria d'un vehicle a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona, que talla un carril i provoca ara 4 quilòmetres de cues, on se circula més congestió, però és a la B23 entre el Papiol i Sant Feliu en sentit nord, durant pràcticament 8 quilòmetres. També a la C17, com sempre, en els dos sentits, al tram de Parets del Vallès, o a l'AP7, avui al tram de Granollers, força afectat en sentit sud, amb 3 quilòmetres més de cues. I a les rondes, on hi ha més afectacions, és a la B20 en sentit sud, que té cues des del Nus de la Trinitat i fins a Pedralbes, ara mateix durant 9 quilòmetres d'aturades. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. Fem una pausa per la publicitat i en tornar saludem el doctor Josep Maria Argimon.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial i també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més. Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya ha operat per Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest dimarts, demà, deia abans de la publicitat, es compliran ja 3 anys des del moment en què el president espanyol Pedro Sánchez va posar en marxa l'estat d'alarma. Tècnicament, entrava en pandèmia. Recordareu aquells dies en què les circumstàncies es van precipitar en qüestió de 2 setmanes, encara no, van passar de fer una roda de premsa multitudinària segons la qual no hi havia cap problema perquè es celebrés el Mobile World Congress a Barcelona, quan ja havien començat a córrer casos de Covid a la Xina, estaven arribant les imatges que estaven arribant. Doncs vam passar en qüestió de dies d'aquella roda de premsa a que Pedro Sánchez decretés l'estat d'alarma, el confinament a les cases, etc. Deia que fa només 3 anys. No és tant de temps, 3 anys. Segurament el problema és que en aquests 3 anys en van passar tantes de coses i tan grosses que el record és el d'una eternitat d'aquells 3 anys. La pandèmia per a molta gent avui ja és història. Tenim encara casos de Covid. Afortunadament són absolutament residuals i en la immensa majoria, excepte alguns casos concrets i determinats, són lleus, vaja, no tenen més transcendència. Però han sigut 3 anys molt durs en moltes circumstàncies. Des d'un punt de vista de la gestió, a qui li va tocar gestionar aquesta darrera etapa, jo deia abans, la sortida de la pandèmia, si és que donem per fet que hem sortit de la pandèmia, ara hi podem entrar, va ser el doctor Josep Maria Argimon, que va ser conseller de Salut, que va sortir del govern amb la sortida de Junts per Catalunya de l'executiu i que el passat mes de desembre va anunciar abans de Nadal que passava a ser director d'infraestructura científica del Barcelona Beta Brains Research Center de la Fundació Pasqual Maragall. Doctor Argimon, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Deia que fa només 3 anys,
sí,
però que han sigut 3 anys que s'han fet llargs com una dècada, pràcticament. No? Ho veiem molt lluny, aquella declaració, sí, de l'estat d'alarma.
Sí, exactament. Vostè ho ha explicat molt bé. 3 anys, però que sembla una eternitat. I també és veritat que són 3 anys que s'han viscut de manera molt de pressa, és a dir, dia darrere dia passaven coses diferents i, per tant, també aquesta acceleració, aquesta velocitat, aquesta immediatesa de les coses també fa que pensis que això ha passat no fa 3 anys, sinó fa molts més anys enrere.
N'hem sortit ja de la pandèmia o no?
Bé, des d'un punt de vista, vostè també ho ha explicat, des d'un punt de vista del que és avui la malaltia, doncs, majoritàriament són casos molt lleus, en algun cas molt concret, ja ho saben vostès, amb malalts doncs immunocompromesos, amb malalts que tenen altres malalties, doncs sí que pot ser un desencadenant d'una malaltia més greu o una situació més greu, però en la majoria de casos és molt lleu. El que sí és veritat és que ha vist també com el virus d'alguna manera ens ha anat donant sorpreses al llarg d'aquests 3 anys, has d'estar vigilant. Vigilant vol dir fer una monitorització activa dels casos, no? Seqüenciar, no només, evidentment, de coronavirus, del SARS-CoV-2, sinó altres coronavirus, dels virus de la grip, etc. Més que res, doncs, per veure si realment aquest coronavirus, el SARS-CoV-2, s'instal·la dintre la nostra ecologia viral com un virus més de tardor-hivern i que causa, doncs, la malaltia que està causant ara.
Vostè personalment comporta la descompressió? Perquè, clar, vostè se li va ajuntar la sortida de la pandèmia amb la sortida del govern, els canvis a nivell personal de feina, ara en parlarem, sí, també a la Fundació. Com va aquest procés?
Bueno, des d'aquest punt de vista, la descompressió, en un moment determinat, doncs, ja va anar bé descomprimir, perquè, clar, vostè ha parlat de l'any i mig de conseller, que aquest any i mig, doncs, pràcticament un any i escaig, van ser en plena pandèmia, sí, recordem. Sí. A més, en un moment de pandèmia on la gent ja volia no sentir parlar de la pandèmia, que aquest era un altre dels aspectes que ens ha anat passant, que a més és comprensible, amb tot aquest procés, però d'alguna manera jo vaig començar la pandèmia sent director de l'ICS i això volia dir organitzar 8 grans hospitals, transformar de la nit al dia un hospital en una gran UCI i després els 280 equips d'atenció primària que van fer una feina extraordinària de contenció i de suport en tot el que és la malaltia.
Quin ha sigut el seu secret per portar-ho i portar-ho bé, espero?
Bueno, la processó sempre va per dins. Jo el que procuro és tenir un equip bo, no?, que et doni confiança i sobretot saber que la gent i els treballadors i treballadores de la sanitat pública són gent amb una professionalitat molt elevada. A més, en moments de molta dificultat, també en moments de molta escassès, és a dir, hem de recordar que no era només a Catalunya, no era només a Espanya, era tot arreu, a tot el món. Per exemple, als inicis no tenies ni material de protecció. És a dir, tenies escàs material de protecció, el que tu tens d'estoc, el que tenies d'estoc, per malalties que tenen, doncs, una incidència molt menor del que ha tingut avui el coronavirus. I, per tant, saps que tens un gran equip i saps que tens uns professionals que també han quedat molt cansats, això també és cert, i que aquestes seqüeles les anirem notant tots, tota la societat, al llarg de... les estem notant i jo crec que les anirem notant al llarg d'aquests mesos.
Li va costar dir que sí quan li van proposar de ser conseller en aquell moment? Perquè, clar, vostè estava a l'ICS, ja estava en plena voràgina del que era la gestió de la pandèmia, i assumir la conselleria era afegir un plus de tensió, de dificultat, no, i de complexitat.
No, a mi no em va costar dir que sí, i ja li diré una altra cosa, que és la Secretaria de Salut Pública en aquell moment. Sap vostè que després de la renúncia del doctor Guix, sí, doncs va estar 3 mesos sense... I aquí no em va costar dir que sí, l'únic que sí vaig dir és que volia continuar amb l'ICS perquè necessitàvem apropar molt la salut pública a la part assistencial, i aquelles directives de salut pública es tenien que traduir molt ràpidament en l'entorn assistencial. I, per tant, jo ja portava una responsabilitat que després a la part de la conselleria tampoc em va costar. Potser va costar més la conselleria que la secretaria.
Li va costar més la conselleria que la secretaria?
Sí, perquè la conselleria ja era un pas més, bueno, més de caire més polític, i potser em va costar més.
Però... Què li va semblar el pas per la política? Va ser com l'esperava o no? La part política?
Sí, perquè també sí? Tu has estat... Sí, perquè tu també ho has estat a prop, sí, ho has estat molt a prop, evidentment.
Una cosa és veure-ho i una altra cosa és viure-ho, eh?
Viure-ho, sí. Però bé, jo, la veritat és que molt honorat de poder haver estat durant un any i mig, i a més en moments, repeteixo, molt, molt, molt complicats per aquest país, doncs poder haver estat al capdavant de la sanitat a Catalunya. I també, no sé si encertadament o no, aquest últim any, a banda de gestionar la Covid, hem començat el que seria doncs, una mica algunes bases per la transformació del sistema sanitari. Evidentment, en un any això és poc, però jo crec que algunes coses hem començat, algunes direccions hem apuntat. No sé si en la direcció correcta o no, això jo no sé.
Ara parlarem d'aquesta transformació del que ha de venir. De tota aquella època de pandèmia... Primera part al capdavant de l'ICS, després assumint també a partir de la dimissió del senyor Guix la part de la Secretaria de Salut Pública, el secretari general, i després com a conseller. Vostè em va fer un dietari personal? És a dir, té apuntat el que a nivell personal i professional va ser per vostè viure aquella pandèmia, o ho ha fet després?
Aviam, jo soc un desastre i no apunto molt les coses, no guardo res. Amb això soc molt desastre, no només en l'entorn aquest de la pandèmia, sinó en general. Però sí que la gent de comunicació meva portava un dietari, sí.
Algun dia el podrem llegir, aquest dietari, o no?
Jo els hi vaig donar permís per publicar-ho, però ells no crec que el publiquin.
A vostè li agradaria? Al final és la seva visió, la seva versió, vista des de dins, d'un dels moments més importants de la història del món, però evidentment també d'aquest país, no?
Jo els hi vaig donar permís. A mi la decisió ara és seva. Jo no tinc ni més interès ni menys en això. Jo el que sí crec, clarament, és que és necessari... El que passa que en aquest país és difícil, però és necessari fer una reflexió clarament de com es va gestionar aquesta pandèmia, les coses que van fer bé, les coses que no s'han fet tan bé, però no tant per buscar responsabilitats, que és una mica a vegades... el pim-pam-pum, si se'm permet l'expressió molt, sinó per veure el que fem tots en el món de la salut i de la medicina. És a dir, tu fas unes coses i després les avalues per implementar millores en el cas que això es torni a repetir. Jo crec que això sí que seria...
Clar, passa que això segurament des d'un punt de vista tècnic o científic o mèdic seria bo fer-ho quan abans millor, no? Per aprendre'n, però políticament... Potser no és el millor moment, és a dir, quan abans millor no és la millor de les garanties perquè allò funcioni, no? Justament per aquest pim-pam-pum.
Exactament, és a dir, home, si ha d'haver-hi pim-pam-pum, aleshores, no dic que no hi tingui que ser, però ja m'entén vostè, aleshores vas a buscar més el pim-pam-pum que no realment què haig d'implementar, per què vam fer això i per què no vam fer una altra cosa, no? Que és, que és el retiment de comptes, clarament.
Clar. El dietari...
Crec que està, sí, existeix, està en mans de comunicació. Jo la veritat és que ni l'he vist.
No ha tingut ni la curiositat personal. Li preguntava per la descompressió, no? Potser en aquests mesos d'haver sortit no ha tingut el coquet de dir escolta'm, deixeu-m'ho llegir, que vull tornar a veure tota aquella bogeria.
No.
Com va anar amb aquesta perspectiva?
No, sincerament no. A més, també jo no sé si això tindria molt interès pels lectors, perquè ells allà el que El que plasmaven és com, per exemple, nosaltres fèiem els, el que se'n diuen els mornings, no? És a dir, com estàvem o com es prenien algun tipus de decisió, com es preparaven les rodes de premsa, no? Com, com es, també es donaven els missatges, no? Perquè és molt important. Està molt, molt escrit des del punt de vista, com he dit abans, de comunicació, perquè aquesta és un dels aspectes més importants sempre que un gestiona una crisi, la que sigui, de curta durada, o com aquesta, que té elements diferencials, els de curta durada, perquè són molts mesos, com gestiones aquesta informació que tu li has d'intentar transmetre a la ciutadania, bueno, o en aquest cas a vostès, els periodistes, com a intermediaris cap a la ciutadania, del per què fem una cosa, el per què no la fem, no?
I... passa que per molta gent, doctor Gimón, la pandèmia va ser això, no? És a dir, segurament la pandèmia per molts van ser la part personal, diguem-ne, o familiar, com s'hagués viscut per la incidència de casos o no, el confinament, etc. I l'altra, com l'explicaven, i com l'explicava vostè durant molt de temps, o la consellera que el va precedir, per entendre'ns, no? Però al final, vostè forma part de la pandèmia de molta gent, de com la vam viure, de com la vam entendre, o com la vam concebre, més enllà de la casuística personal, vull dir.
I tant, i tant, i tant, i tant. Perquè aquesta realment és un dels aspectes claus, repeteixo, és a dir, la gent ha de saber per què fem determinades coses, per què se'ls demana a la gent, o se'ns demanava, fem determinades coses, i bé, i a més donar els missatges, doncs, del que vol dir una pandèmia, del que vol dir la solidaritat en una pandèmia, del que vol dir, per exemple, quan arribem a la vacunació, del per què és important vacunar-se o no. També, ens agradi o no ens agradi, lluitar contra aquestes fake news, perquè en sortien i anaven sortint. És tot això. Tot això clarament té un gran component de gestió comunicativa, sobretot quan estàs al capdavant. Evidentment, tu és el que deia abans. Jo sabia que en els centres d'atenció primària, jo sabia que en els hospitals la feina, no?, sortia, la feina es feia, evidentment. Doncs que també estaves a la white dels protocols, etc. Però a mi em tocava una altra feina, que era aquesta de gestionar la part també més comunicativa.
Recorda algun dia especialment dur o complicat de sortir a explicar alguna cosa i ser conscient que allò seria un sotrac, un cop dur?
Jo tinc dos moments en aquest sentit, els he comentat alguna vegada, que és, per un cantó, abans d'aquell dia 14, és a dir, abans del confinament, jo estava en el despatx de l'ICS, era el vespre, i des d'un gran hospital el seu gerent i el seu director assistencial em truquen i em diuen: Josep Maria, això no ho hem vist mai. Això no ho hem vist mai. I hem escoltat, les plaques surten blanques, no?, com si fossin pneumocistis carini, blanques. I jo ja ho sabia, però és igual. Però ells el que feien era dir: això que se'n gira és
se'n
molt
va,
gros.
No?
Sí, i jo vaig fer una cosa que és una absurditat, ja ho sé. Saben vostès que Madrid ens portava una setmana d'avantatge, no? I jo vaig trucar a dos companys de Madrid i em van dir: Josep Maria, esto... Em van dir: esto es muy... esto no lo hemos visto, no? Esto se nos va a llevar por delante. I quan dic la tonteria, i això era en quarts de nou del vespre, la tonteria, quan dic tonteria, m'entenen vostès, de trucar, no? És a dir, si ja ho sabies, per què truques? Perquè et diguin el que ja saps, no? Però era aquella necessitat de veure si, no? De veure si, perquè si realment...
De creure'ns-ho, no? Segurament.
Sí.
Ho dic perquè aquells dies, doctor Gimón, jo recordo, per exemple, i nosaltres els mitjans de comunicació els primers, com explicàvem, per exemple, l'arribada, ja no Madrid, que ens portava una setmana, Itàlia, sí, no? És a dir, Itàlia ho teníem aquí, sí, a tocar, i ho explicàvem, vaja, com si el virus que havia aconseguit creuar de la Xina fins a Itàlia no creuaria aquest trosset de Mediterrani.
Aquest, sí, això realment... home, no, aquí jo crec que nosaltres sabíem que creuaria. Quan dic nosaltres, vull dir, els professionals sabíem que creuaria això, però sí, realment... ho sabies perquè un virus no el tanques.
No dic que no ho sabéssim, dic que la manera de viure-ho, no?, aquell moment, no?, i d'explicar-ho era com...
No, sí, és el que anava a dir. Quan el govern treu aquell govern italià parlo, aquell decret que diu que confina la zona de Milà i la gent se'n va, no?, ràpidament, aquell cap de setmana i se'n va, tots ens en... tothom se'n enreia.
Sí, sí.
Perquè segurament no teníem la consciència, o no es tenia la consciència, de tot el que se'ns vindria a sobre. I el segon moment, aquest sí que el recordo molt bé, és ja cap a finals de setembre, quan comences a veure, aquí encara estàvem relativament bé, però tu comences a veure que hi havia un moviment, no?, molt important a tota Europa, Països Baixos, França, moviment, parlo de que s'estaven incrementant totes les xifres de contagi, i que, per tant, jo vaig dir amb dues rodes de premsa, jo, amb la dita castellana, quan veas les barbes de tu vecino,
sí.
No? Pues pon les tuies a remojar, perquè això volia dir que si estava a França, que si estava a Països Baixos, que si estava, venia aquí segur. I cap al dia 8 o 9 d'octubre, si no recordo malament, sortia d'una entrevista, era un dissabte al matí, una entrevista